bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i això és Volta de Full. Bé, ja s'apropa l'estiu, no? Ja som al mes de juny. I avui és el darrer programa d'aquesta temporada. I com ja és habitual, al Volta de Full, us porto una miqueta de tot, no? Uns relats, unes poesies, una mica de cuina, dites i refranys del mes de juny. I, bueno, no vull allargar gaire més. Així que, sense més, doncs, començo. Comencem. Començarem per una espècie de la veritable felicitat. Jo sempre parlo bastant d'això, no? Perquè doncs, bueno, avui en dia portem un ritme de vida així com una mica que sigui de pressa. No ens parem massa a viure adequadament, no em sembla a mi. Així que us porto un relat que es diu que és una joia única, no? I diu així. Un dia, anant pel desert, un viatger anglès va veure un àrab molt pesarós assegut sota una palmera. Un xic més enllà reposaven els seus cavalls carregats de caixes. El viatger comprengué que es tractava d'un mercader que anava a vendre joies, perfums i tapissos a alguna altra ciutat veïna. Feia molt de temps que no conversava amb ningú. S'apropà el mercader dient-li: «Salut, amic, sembles preocupat. Què et puc ajudar?» «Ai!», respongué l'àrab tristament. «Estic molt afligit perquè acabo de perdre la més preuada de les joies.» «Va», contestà l'altre, «la pèrdua d'una joia no deu representar gaire res per a vos, que porteu tants tresors damunt els vostres cavalls. Us serà fàcil trobar-ne una altra.» «Una altra?» «Una altra», respongué l'àrab. «És ben bé que no coneixeu quin valor té aquesta joia.» «Quina joia era, doncs?», preguntà el viatger. «Era una joia», contestà el mercader, «com no n'hi ha cap d'altra. Estava tallada en un tros de la pedra de la vida i hauria estat feta en el taller del temps. L'adornaven 24 brillants, envoltats cadascun per uns altres 60 de més petits. Ja veieu quanta raó tinc de dir que era una joia única al món. Realment», digué l'inglès, «la vostra joia devia ser preciosa, però no creieu que amb diners se'n podria fer una altra igual?» «Ai, la joia perduda», respongué l'àrab, quedant pesarós, «era un dia, i un dia que es perd ja no es torna a trobar.» Bé, què us ha semblat? Una mica així per pensar, no? Per pensar una miqueta. Es porto, pues, refranys, uns refranys del mes de juny, mes que estem, ja som al sisè, que és el mes del calendari gregorià, juny. El nom de juny no té un origen massa clar. Hi ha dues teories. Una, que el que diuen que és un honor, és en honor i reconeixement de Junio Bruto, fundador de la República Romana. Dins el calendari romà era el quart mes de l'any. També podria estar relacionat amb la mitologia romana la deessa Juno, una de les deesses més importants del culte romà, juntament amb Júpiter i Minerva. I ara us diré unes 10 així dites del mes de juny que mostren l'estreta relació i vincles entre l'home, la Terra i els fenòmens meteorològics. I aquestes dites, més o menys conegudes, són aquestes. Pel juny, molt de sol i molta son. Tenim el solstici d'estiu i fa que durant tot el mes hi hagi un gran nombre d'hores de sol. Surt abans de les 6:30 i es pon gairebé a 9:15. Una altra dita és: pel juny, cada gota com el puny. O sigui, que mostra el caràcter tempestuós i de xàfecs de les precipitacions. Han acabat ja en les altres, també, més o menys, com us he referit abans, més conegudes, que diu: al juny la pluja és lluny, i si plou, cada gota és com el puny. Al juny l'estiu no és lluny. Pel juny fals el puny. Si plou a primers de juny, el bon temps és lluny. Aigua de Sant Joan no dona ni vi ni pa, celler buit i molta fam. Aigua de juny primerenca, molts mals arrenca. Al juny el fred s'esmuny i segon i Sant Pere plorós, juny plujós. Què us ha semblat? Anem a la poesia. Tombem el full. Tombem el full. I anem a la poesia. Ja que ens referim al mes de, amb aquest mes de juny, que està molt relacionat ja amb les vacances, una versió extensa del mes de juny és aquesta, a les vacances, no? Diu així. Atrapes juny, un temps calmat, allunyat de les nevades. Pintes de colors els arbres. En regales fruita dolça i ofereixes lluny d'estiu. Ens transportes a les portes dels camins fets de vacances, d'hores mortes sota el sol, de sorpreses, nits d'estels, de focs de màgia i de calor. I vindran en juliol i agost, alguna tempesta rutinària, dies de calitja emblanquinada, matins de platja, sol i banys, tardes de llibres i gelats i nits fresques de sopar al ras. I vindrà setembre, com sempre, per daurar el raïm als camps i per tancar unes vacances que arribaran ja al seu final. La calor aquesta que anem tenint, dies més, dies menys, però que, que ens porta doncs, amb això a gaudir ja d'un dia més llarg, de també el matí també ens llevem ben d'hora i ja és de dia. O sigui, s'aprofita més. S'aprofita molt més. Ara m'agradaria referir-vos a un altre relat que diu que podem arreglar el món. A veure... És una espècie de conte per reflexionar, no? Que diu que un món nou és possible. I comença així. Això és un científic que està al seu laboratori mirant de resoldre els problemes del món. Es passa molts dies allà dins, fins que entra el seu fill petit de 6 anys i li diu: "Pare, ara t'ajudaré." El pare, desesperat, li diu: "No, fill, vés a jugar." I el nen li respon: "No, pare, jo et vull ajudar." El pare no sap què fer. Aleshores, troba el mapa del món en una pàgina d'una revista i li diu: "Bé, amb això puc tenir el meu fill entretingut durant 10 dies i que no em molesti." Agafa unes tisores, retalla la pàgina i comença a tallar-la a trossets. Dona cinta adhesiva al nen i li diu: "Ja que t'agrada muntar puzzles, mira de muntar el món." El nen no el coneixia, el món. El pare continua amb les seves equacions i el nen, al cap de 2 hores, li diu: "Pare, ja he acabat." I el pare diu: "No pot ser, això és cosa de nens, deu haver fet qualsevol cosa." S'ho mira i, efectivament, havia arreglat el món. I li pregunta: "Però com ho has fet, si no coneixes el món?" I el nen li explica: "Pare, quan has tallat el full, a l'altra banda hi havia un home. Com que jo conec l'home, he girat tots els paperets. Quan he tingut l'home muntat, li he donat la volta i havia arreglat el món." Això és un escrit de Gabriel García Márquez. Dono una altra volta el full. Anem a les receptes de cuina. L'he trobat aquí un parell o tres que pot ser per aquest temps i fàcils, senzilletes. Senzilletes. He trobat aquí com uns cigrons amb pollastre. Fàcils de fer, eh? Molt fàcils de fer. Perquè els cigrons, o sigui, els llegums, grup d'aliments de molt valuós des del punt de vista nutricional, així com des de la vessant gastronòmica i de la butxaca, al ser un aliment força econòmic, en aquest cas s'han comprat cuits. Si els voleu coure a casa, doncs millor, no? També som diferent al gust, no? Com vulgueu. I bueno, la recepta és aquesta, molt senzilleta, mireu. Són mig quilo de cigrons, un pit de pollastre a daus, xoris ibèric, dos dents d'all, una cullerada de pebre vermell, barreja de comí i herbes provençals, un got de brou, oli d'oliva, sal i pebre. Com ho fem? Doncs bé, en una paella hi posarem una mica d'oli. Un cop calent, afegirem els daus de pollastre prèviament salpebrats i deixarem enrossir. Hi posarem el xorís a dauets, donarem un tomb i tot seguit afegirem els alls laminats, la barreja d'herbes i el pebre vermell. Ho barregem bé perquè s'integrin tots els ingredients i incorporarem el got de brou i els cigrons i deixarem coure uns 10 minuts, més o menys. I ja tenim els nostres cigrons. Ràpid i molt fàcil, no? Bé, espero que us agradi. N'he trobat una altra, avui vaig de receptes de cuina, no sé per què, mira, perquè és que n'he trobat, així que és que són senzilletes, no? Aquest anem amb un, us he dit un primer plat, no? Un segon, farem un segon plat ara. I què us sembla? Uns calamars amb carxofes. Abans de que s'acabin les carxofes de la temporada, farem un plat deliciós amb els calamars i molt fàcil de fer. Les carxofes són una de les hortalisses més apreciades i més versàtils a l'hora de cuinar, i sobretot aquí a la Mediterrània, no? I podem fer infinitat de plats amb elles, i són molt saludables. I calamars amb carxofes, doncs què hi posem? Pues un quilo de calamars secs ben nets, quatre carxofes mitjanes, un verd i un de vermell, una ceba grossa, dos alls, un tomàquet ratllat, un got de vi blanc, oli d'oliva, sal i pebre, dos patates grosses i una fulla de llorer. I com ho fem? Bé, atenció, eh? Posarem oli d'oliva en una paella i un cop calent posarem la ceba, els alls i els pebrots, ben trinxadet i a més la fulla de llorer també. Deixarem coure a foc lent. Un cop mig cuit, afegirem el tomàquet. Netejarem els calamars, els farem a trossos i els deixarem escórrer. Mentre hi posarem el vi, el sofregit, i deixarem coure 7-8 minuts, fins que el vi s'evapori. Farem trossos les carxofes, amb la part més tendra, és clar, i les afegirem al sofregit. Incorporarem els calamars, salpebrem, i deixarem coure tot plegat uns 20 minuts més. Cobrem les patates amb la pell. Un cop cuites, les deixarem refredar i les pelarem. Les farem rodanxes i les posarem com a base en una plàtera. Per sobre hi posarem els calamars i les carxofes i regarem amb la seva salsa. Que espero que us agradi. Bé, ja que estem posats així a taula, no? Hem fet un primer plat, un segon plat. Anem pels postres, que ara en aquest temps apeteix doncs, cosetes fresques, no? Cosetes així de paladar, més cremós, no? Aquí he trobat un pastís cremós de llimona. I també molt senzillet de fer, eh? I els ingredients són 6 ous, 3-4 llimones, uns 3, en cru, i les hem de fer bullides amb la pell uns 15 minuts i a partir de que comenci a bullir l'aigua, eh? O sigui, posem les llimones. A partir de que comença a bullir l'aigua, posar 15 minuts les llimones amb la pell. 300 grams de sucre, 60 grams de farina de pa de pessic amb llevat, 6 mil·lilitres d'oli, una cullerada petita de gingebre, això és optatiu, el que li agradi bé, si no, pues fora. Sucre, glaç, i llavors necessitarem també per fer-ho un motlle quadrat de 24 centímetres per 5 d'alt, vull dir, no massa. Això és un pastís de per a 8 racions, eh? I l'elaboració és molt senzilla. Un cop tingueu les llimones bullides, les deixem refredar i després se'ls hi treu els pinyols. Es trituren i es reserven, eh? Tot seguit es posen els ous, el sucre i l'oli en un bol i se tritura tot fins que quedi ben cremós. Després s'afegeix la farina tamisada amb el gingebre, que ja he dit que el gingebre era optatiu, i se torna a triturar fins que no quedi grumulls. Ara es posen les llimones triturades i es remena amb una cullera fins que quedi tot ben integrat, eh? Es posa al forn a 180 graus, entre uns 35-40 minuts, es comprova amb els escuradents allò de punxes i surt net, i ja està fet, no? Es treu del forn i que refredi. Quan sigui fred, es desmolla i es posa per sobre el sucre glaç. També podeu, si no el voleu tan gran, el podeu fer en un motlle més petit, eh? De 18, o com vulgueu, eh? Molla que tingueu, s'aprofita. Amb la meitat, això sí, d'ingredients. Això ja he dit que era ingredients per un motlle d'uns 24 centímetres, eh? Per 5 d'alt. I bé, hasta aquí, doncs, avui us he portat unes bones receptetes. Unes bones receptetes, eh? Torno a donar volta al full d'aquesta llibreta que sempre porto arrossegons per aquesta... Només la faig servir per aquí, eh? Aquesta ràdio és el que hi ha. Anem una altra vegada, que us sembla la poesia, no? Un poema que he trobat aquí, també del mes de juny, ja que estem posats, no? I... És un poema d'Isabel Barriel i es titula Ens regala juny. I comença així, diu així. Ens regala juny, la millor temporada. Per molt que matinis, no veus l'albada. Els dies són llargs i la llum molt clara. Ens regala préssecs, cireres, banys a la mar blava, les tardes lliures i les vacances més llargues. Ens diu amb veu emocionada que el curs té la cloenda preparada. Ens convida a fruir de la revetlla amb màgia estelada. Ens du al solstici d'estiu per acomiadar una primavera ja caducada. Ens rebem juny amb una forta abraçada. Què us sembla? És bonica. Mira, n'he trobat una altra que és... Ja que estic... Avui ja estic així, eh? De portar les coses de dos en dos, de tres en tres. Doncs mira, un altre poema de juny que he trobat de la Olga Xirinacs. I diu així. Poema del mes de juny, tot groc de sol i de blat. Lliris florits a muntanya, les platges, de bat a bat. Quina llum, el mes de juny, aspre i dolça, encesa i clara. Mil fogueres dalt dels cims es miren a la mar blava. Poètica avui. Bé, canviem de terç, no? Un altre conte que he trobat per aquí, que és una faula molt bonica, eh? I és de Josep Lluís Segarra i Font, que és un conte també per reflexionar, eh? Més bonic. És la faula de l'eriçó. I diu així. Durant l'edat de gel, molts animals van morir a causa del fred. Els eriçons, adonant-se de la situació, van decidir unir-se en grups. D'aquesta manera, s'abrigarien i es protegirien entre si. Però les espines de cadun ferien els companys més propers, els que just oferien més calor. Per tant, van decidir allunyar-se els uns dels altres i van començar a morir congelats. Així que van haver de fer una elecció. O acceptaven les espines dels seus companys o desapareixien de la terra. Amb saviesa, van decidir tornar a estar junts. D'aquesta manera, van aprendre a conviure amb les petites ferides que la relació amb els altres poden ocasionar, ja que el més important és la calor de l'altre. I així van poder sobreviure. I és per reflexionar, no? Perquè la millor relació no és aquella que uneix a persones perfectes, sinó aquella en què cada individu aprèn a viure amb els seus defectes dels altres i admirar les seves qualitats. Bonic, no? Bonic, si ens anem donant compte de tot això. Bueno, anem arribant ja cap al final. També aquí he trobat una... Bueno, és un relat, bé. Tots són com... Són, trobo relats... Bueno, això, tot això ho busco per internet, no? Perquè si no... Però són relats que donen una bona lliçó. I n'he trobat un altre que també me va colpir, no? I és... És una espècie de conte, no?, que es diu... és un conte, vaja, més ben dit. I es titula La papallona blava. I diu així. Hi havia un vidu, que vivia amb les seues dues filles, curioses i intel·ligents. Les xiquetes sempre feien moltes preguntes. A algunes ell sabia respondre, a altres no. Com pretenia oferir-los la millor educació... Envia les xiquetes de vacances amb un savi que vivia a l'altre costat d'un pujol. El savi sempre contestava totes les preguntes sense tan sols dubtar. Impacients amb el savi, les xiquetes decidiren inventar una pregunta que ell no sapigués respondre. Aleshores, una d'elles aparegué amb una bonica papallona blava que faria servir per tal d'enganyar el savi. «Què vas a fer?», preguntà la germana. «Vaig a amagar la papallona en les meues mans i preguntar-li al savi si està viva o està morta. Si ell diu que està morta, obriré les meues mans i la deixaré volar. Si diu que està viva, l'estrenyaré i l'aixafaré. I així, qualsevol que siga la seva resposta, serà una resposta equivocada». Les dues xiquetes anaren aleshores a l'encontre del savi que estava meditant. «Tinc aquí una palometa blava. Digue'm, savi, està viva o morta?» Molt calmadament, el savi somrigué i respongué: «Depèn de tu, ella és a les teues mans». Així és la nostra vida i el nostre futur. No hem de culpar ningú quan alguna cosa falla. Som nosaltres els responsables per allò que conquerim o no conquerim. La nostra vida està en les nostres mans, com la papallona blava. Ens toca a nosaltres triar què fer-hi. No? Això és un text traduït d'un paper trobat al monestir de Santa Maria de Nassiu. Bé, no vull despedir de vosaltres... sense, ja que ve Sant Joan, és el mes el solstici d'estiu, no? Que ara falten uns dies, però, bueno, si arribem, doncs sí que vull acomiadar-me d'aquesta temporada amb el meu poeta preferit, el Miquel Martí Pol, no? Amb el seu poema de Foc de Sant Joan. Així que diu: «Els vailets que, a l'estiu, roben la fruita dels horts, i els altres, els que no la roben, i fins aquells petits monstres que durant llargues tardes xafogoses aprenen les lliçons d'història, tots plegats, i llurs mares i germans, i les nenes del veïnat, de més de 14 anys, i algun home en caducer, que diu que estima la família, però que, en realitat, no té 10 rals per prendre's un cafè, tots plegats, repeteixo, criden desassenyadament i riuen i s'empaiten i encenen incansables mans coets i petards, a l'entorn d'un foc de llenya verda, mànecs d'escombra i qualque resta de cadira vella. Fa una nit calorosa i hom es veu obligat a mantenir les finestres obertes. I el poeta, que odia de tot cor aquest costum i que silenciós i sol, a dins la cambra, incitava les muses en veu alta per enllestir un poema dedicat a l'estimada absent. Ara, abatut, llegeix una novel·la que és com un manual del crim en 27 capítols. Bé, ja us he dit, arribem ja al final. D'aquest programa d'avui. Si més no, pues, espero que hagi sigut del vostre agrat. Recordamos que aquí a Ràdio Falset tenim uns telèfons. Tenim uns telèfons per trucar i dir la vostra, no? I us el recordo que són el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135. Així com també podeu trobar-nos sempre que vulgueu, sempre que desitgeu o vulgueu recuperar qualsevol programa que us hagi agradat o que no hagueu pogut escoltar a la web de la nostra ràdio, que és www.radiofalset.cat. Aquesta programació, recordeu que repeteix el diumenge i el dimarts a partir de les 6 de la tarda. Agrair, com no, al Jordi Soldevila d'haver estat al control i desitjar-vos que passeu un molt bon cap de setmana i, com no, un molt bon estiu. I si voleu, si desitgeu, ens retrobem a pròxima temporada. Així que, doncs, bueno, desitjar-vos des d'aquí, des de Ràdio Falset, tot el millor i que sigueu molt feliços, al tanto amb el sol, que ja crema bastant, no? I, doncs, bueno, fins aquí. Adéu-siau.